Si participem en una gincama, podem esperar que ens facin jugar jocs com el joc de les cadires o el joc dels mocadors.
Ara bé,
no és tan habitual que ens facin jugar aquests jocs, aquests mateixos jocs, si estem participant en un procés de selecció de personal, en un procés per obtenir una feina de representant comercial. Això és el que li va passar a la Clio Almansa ara fa un parell d'anys. Al final, el joc va acabar amb la Clio a l'hospital amb una vèrtebra trencada.
Ai, noi.
I l'empresa contractant-la i acomiadant-la al cap de poques setmanes.
Apa, sí.
Clio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, som a l'any 2012, en plena crisi econòmica. Tu vas veure la possibilitat d'obtenir una feina a l'empresa Ecoline 2010 de Mataró i et presentes a un procés de personal. Com va començar tot?
Bueno, doncs, vaig veure aquesta oferta de feina, jo vaig presentar-m'hi, i per obtenir aquest puesto de feina entrava dins un procés de selecció. I aleshores, dins d'aquest procés de selecció, feien uns cursos motivacionals on feien com unes proves i uns jocs i una forma com d'excitar la gent, no? I en el meu segon dia d'aquest curs d'aquest procés de selecció, el jefe, un dels jefes d'allà, va agafar un bitllet de 50 euros
sí.
i va separar en una sala de reunions amb 20 persones en un costat, 20 amb l'altre, i les noies, que eren 8 o 9, amb un altre lateral de l'acció, i aleshores va tirar el bitllet, i va haver tal avalanxa que vaig acabar al terra, no em podia moure,
Vèrtebra trencada.
Sí, tal qual.
Vas anar a l'hospital, et van tractar això, no sé quines conseqüències va tenir el trencament d'aquesta vèrtebra.
Bueno, doncs primer de tot vaig anar a l'hospital de Mataró,
sí.
d'urgències,
sí.
i clar, com que això és un accident laboral, ha d'anar per la mútua, no pot
sí.
ser per la Seguretat Social. Aleshores, a mi, quan vaig anar a l'hospital de Mataró, em van donar un ibuprofeno i em van dir, això ha sigut un cop molt fi, i ja està, no? I al cap de que va passar una setmana o així, també em feia molt de mal, fins que vaig aconseguir a la mútua de l'empresa, em van fer proves i tal, i van detectar que tenia una vèrtebra, recurs ortopèdic durant 2 mesos,
sí.
ben bé, sense poder-me moure, faig dansa, no he pogut ballar fa més d'un any, vull dir...
Sí, sí, i m'imagino que un procés de recuperació llarg, lent i dolorós, no?
Doncs sí, la veritat.
Bé, això són les conseqüències en la teva salut, lamentables, i les conseqüències a nivell laboral és que després d'aquell accident et contracta l'empresa.
Sí, després... clar, perquè principalment, quan tu fes el procés de selecció, teòricament et feien un contracte, perquè tu, encara que estiguis en procés de prova, has d'estar contractat.
Sí.
Aleshores, jo en aquells primers 2 dies jo no estava contractada, i arrel d'aquí va ser quan em van donar el contracte de feina.
Un contracte per quant temps?
Un contracte temporal, em sembla que era de 6 mesos o així, que si no passaves el procés de prova, evidentment doncs et despedien, però clar, has de fer el procés de prova. Jo no vaig tenir oportunitat, el segon dia...
Et vas lesionar.
Clar.
I després d'aquest procés de prova, que no sé quant temps va ser, et van acomiadar.
Així és.
Amb quin argument? Que no havies passat el procés de prova.
Exactament. No havia passat el procés de prova. A més, quan jo vaig totes aquestes 2 setmanes a casa amb un cos ortopèdic, en cap moment es van interessar ni em van trucar una trucada, encara que sigui cordial o per educació, més que res, no? Doncs no va haver-hi res de tot això. Vull dir, vaig rebre el... que em despedien per un burofax, a través d'un burofax. O sigui que...
Clio, algú en aquest procés us va explicar per què, per entrar en aquesta empresa, feia falta tirar-se al terra i agafar un bitllet de 50 euros?
Bueno, perquè
Quin
era una
sentit
forma...
tenia això?
No, és que no hi havia cap mena de sentit. Vull dir, és que jo allà mateixa em vaig veure envoltada en una situació que jo deia, però mare de Déu, i això... Vull dir, no ningú t'explicava. És això, has de fer això, i és una forma... Eren com un joc, o sigui, una forma de... per ells motivar el personal i... Però, de motivar no té res, no? Està clar.
Clio, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta tarda aquí a la tribu. De seguida parlem ara mateix, amb el teu advocat. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu. Bona tarda.
Això la Clio ho podia denunciar Daniel Salvador, advocat de la Clio.
Sí, de fet ho va denunciar. De fet, està en el procediment judicial, sí que es va denunciar, al principi no es va donar curs a la denúncia, perquè sí que és cert que tot el que es denunci que afecti d'alguna manera la dignitat i l'honor, és cert que ha d'anar mitjançant una querella, Les denúncies tenen una vida limitada.
El mes de gener passat, però, el jutjat de Mataró va rebutjar que aquests fets fossin constitutius de delicte.
Exactament. En un primer moment, aquesta querella es va plantejar com un delicte de tracte degradant i com una falta de lesions per imprudència. El que va venir a dir el jutjat, bàsicament, va dir, home, delicte de tracte degradant no, perquè no han torturat a ningú, no ha estat continuat en el temps, però sí que pot ser subsumible en una falta de vexacions injustes, junt amb la falta de lesions per imprudència.
Aquí hi ha una vexació, segons el teu criteri.
Bàsicament, les vexacions és un calaix de sastre, on encaben figures que no tenen gaire resposta en les altres, que, com les coaccions o les lesions o les amenaces. Jo considero que són unes vexacions injustes. Crec que s'ha acertat bàsicament perquè s'ha vist afectada la dignitat, no?, d'aquesta dona. I des de Vosseler Advocats és el que pensem, no?, de defensar no només els interessos de la nostra clienta, de la Clio, sinó de tota aquesta gent que d'alguna manera es veuen aquestes situacions que queden a la sombra molts cops.
Ens acompanya també l'Ignasi Rafel, que és headhunter i soci director de Talman Group. Ignasi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cas de la Clio és un cas aïllat o és més habitual del que ens pensem? Que en processos de selecció de personal ens trobem proves com la prova de el joc de les cadires o aquesta d'agafar un bitllet que han llançat al terra?
Però jo diria que és atípic. No, jo no en conec cap altre que arribi a aquest punt, o sigui, que arribi a més amb lesions d'una candidata a un procés. No ho conec.
Li troba alguna explicació perquè aquesta empresa de Mataró decidís actuar d'aquesta manera, sotmetre als seus candidats a aquest tipus de proves?
L'única explicació és una mala interpretació o una mala aplicació d'una eina per valorar un determinat comportament o una determinada habilitat d'una persona que vols avaluar com a candidat a un procés. Si mirem el que es dedica a l'empresa i una mica el que busquen a les persones que contracten, clarament estan buscant persones amb un perfil comercial agressiu. Probablement amb aquestes pràctiques el que volien era veure qui és més agressiu comercialment. Ara, com deies al principi, per mi aquestes pràctiques són més pròpies d'una gincama que no d'un procés de selecció.
Havia el joc de les cadires. El comercial pot ser molt agressiu, però al final la Clio havia de vendre aparells d'osmosi, o sigui, de filtratge d'aigua.
Sí. El joc de les cadires...
Què té a veure llançar-se per agafar un bitllet al terra amb vendre un aparell de filtració d'aigua?
No en veig cap. L'única que podria pensar, i que jo penso que aniria en contra inclús dels principis que posen a l'empresa, és que todo vale. Vull dir que inclús és una manera de dir és que tu ets el primer i has de donar cops de colze per aconseguir el teu objectiu, inclús a persones que estan dintre del teu equip, no? Si la manera de vendre aquesta empresa és amb aquesta agressivitat, posant per endavant l'objectiu per davant de tot el que més, jo crec que diu molt poc de les persones, de l'empresa i de la forma de venda que tenen.
L'empresa ha argumentat alguna cosa? Ha intentat explicar per què feia aquestes proves?
No, i tampoc té cap necessitat. És a dir, hi haurà un dia que hi haurà el judici oral i serà ja en aquell moment on hauran de donar les seves explicacions. Jo, arrel de lo que deia...
Ni a la Clio ni a vosaltres no us dona cap tipus
d'explicació. Ni a la Clio ni a nosaltres. Jo, arrel de lo que deia el company, crec que a més d'una tècnica equivocada, possiblement aquest procés de selecció s'hagi dut a terme per persona que no estigui qualificada com a recursos humans per fer aquests processos de selecció.
De tota manera, sí que és probable que veiem en alguns processos de selecció coses a les quals no estem habituats perquè se surten una miqueta de l'estàndard, que és lectura de currículum, entrevista cara a cara. Hi ha coses, diguem-ne, més imaginatives que facin les empreses que ens podrien sorprendre quan nosaltres anem a un procés de selecció de personal, com quines?
A veure, en el ben entès d'aquesta pràctica que han fet en aquesta empresa, podríem dir que seria, com el que nosaltres diem, un assessment center, que són un conjunt de proves que el que fan és valorar els candidats en situacions. O sigui, es posen aquestes persones en situacions, sigui bé amb un joc de rol, sigui bé amb una dinàmica de grups on es planteja una situació i han de defensar o posicionar-se depenent del problema que es té que solucionar. Amb entrevistes també, amb incidents crítics, on els hi poses en una situació i a veure com es comporten. O sigui, hi ha diferents eines que sí que poden portar-te a valorar determinades habilitats o determinades competències que tu vols que tinguin aquestes persones. Llavors, el que s'entén és això, l'assessment center, amb aquestes diferents sistemàtiques que passen per exercicis, per casos, per resolució d'algú més enllà de lo que és una entrevista personal.
Un joc de rol, ens ha dit fa un moment.
Sí.
Ens pot posar algun exemple concret de com pot funcionar això?
Sí, tu poses una situació, una persona que sigui el propietari d'una empresa, que sigui un directiu d'una empresa, i el poses en una situació. Què passa si la situació de l'empresa és dolenta i tens que acomiadar una sèrie de persones, et ve algú i li tens que, pues, que el tens que acomiadar. Llavors, ell agafa un paper i té que actuar amb aquesta, amb aquest paper. L'altra persona pot ser un altre candidat o pot ser un consultor, pues, que el posa en aquesta situació.
Però sempre coses relacionades, més o menys, amb la feina que haurà de desenvolupar.
No hem... Sí.
No li diran, faci vostè ara de Dràcula, per exemple, per dir alguna
cosa. No. Tan, potser tan extrem no, però sempre la, qualsevol eina d'avaluació té un fi. O sigui, voldràs valorar, doncs, el lideratge, voldràs valorar si és capaç de treballar en equip, podràs valorar si té resistència a l'atenció, si és una persona, no sé, que és bona comunicant, si és bona negociant. O sigui, aquests elements sí que els pots avaluar amb diferents eines o posant-lo en diferents situacions.
Hem llegit aquest matí que una professora de dret de la Universitat Autònoma de Madrid, Yolanda Valdeolivas, diu que té constància de casos on es convoca el candidat, se'l fa esperar 2 hores, i quan pregunta, 2 hores, i quan pregunta què està passant i per què triguen tant, se li diu que ja pot marxar. El motiu seria que si ha esperat 2 hores per prendre la iniciativa, per aixecar-se i preguntar què està passant aquí, és que no serveix pel seu lloc de treball.
Jo crec que això és una mala praxis. Vull dir que hi ha altres maneres de valorar si aquesta persona té paciència, té tolerància a l'espera, es comporta d'aquesta manera. Hi ha altres maneres de fer-ho que no passen per posar aquesta persona en aquesta situació i vexar-lo. Jo penso que en aquests moments podem trobar casos de gent que n'abusa, doncs, per la necessitat de la gent que té per buscar feina i que està disposada a suportar determinades coses que en un altre moment jo crec que n'hi ha en aquest, però entenc que algú pugui fer, no s'haurien d'acceptar.
Daniel, en el vostre bufet d'advocats us heu trobat casos semblants?
És complicat trobar-se casos semblants, perquè el que passa és que moltes d'aquestes coses queden a la sombra perquè ho deixen com una anècdota. Malauradament troben que en un procés de selecció no, les coses no es fan com cal, no troben la feina, ho deixen com una anècdota i s'ha acabat. En aquest cas, malauradament, les conseqüències per la Clio doncs, han estat nefastes, no? Però sí que és cert que jo animo a la gent en la que es trobi en situacions semblants a cridar-los a la veu i a denunciar-ho. I nosaltres, des de Vocer Advocats, és el que creiem, perquè creiem que s'ha de respectar sobretot la dignitat de les persones.
Per tant, segurament, Ignasi, no fa falta esperar a trencar-se una vèrtebra, com li va passar a la Clio, sinó que si detectem en el procés de selecció que ens fan fer coses que poden resultar humiliants o que estan fora de to o que no tenen res a veure amb la nostra feina, això cal que ho denunciem.
Denunciar-ho o, com a mínim, rebutjar. O sigui, que jo penso
rebutjar aquesta feina i dir,
clar,
jo no vull
treballar
que jo treballaré
en una empresa que comença un procés de selecció amb aquesta forma d'actuar, jo crec que no seria el millor.
Moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta tarda tots dos a la tribu. Daniel Salvador, advocat de la Clio Almansa, i Ignasi Rafel, soci director de l'empresa Talman Group.
Gràcies.
Que vagi bé. Bona tarda.
Un plaer.